Doncs en una societat en crisi com la nostra, on cada vegada neixen menys nens simplement perquè no hi ha calés per mantindre'ls, ens porta a una societat envellida, una societat on la gent gran té el seu màxim pes. Avui parlarem de la gent gran i és que al carrer Coroleu de Sant Andreu hi ha un geriàtric al qual darrerament se li estan caient tots els anells. Sembla, i avui ens ho confirmaran els veïns, que li queden pocs dies, ara per ara la Generalitat ha cancel·lat el concert econòmic previst pel proper 31 de desembre, el que significa manca de diners per portar a terme les seves activitats. Hem pogut parlar amb Carme Bermúdez, que és una de les treballadores de la clínica Coroleu, i ens ha dit que el tancament d'aquest centre és imminent, ja que el 100% dels pacients venen derivats de la sanitat pública. S'ha creat una plataforma en defensa de la clínica Coroleu per reivindicar el paper social que des de sempre ha fet aquesta institució i la plataforma, des que es va saber del tancament, ha sortit cada setmana al carrer per dir la seva i oposar-se a aquest tancament. Si a la nostra societat no ens cuidem dels avis, doncs anem a la bancarrota, per dir-ho d'alguna manera. Avui tractarem aquest tema, ja que els veïns també s'han sumat a aquest rebuig, el que suposaria la recta final de la clínica Coroleu. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un poble. Qui et parla i acompanya, en Jordi García.
Passeja't cada tarda per Tot un poble, amb Jordi García.
Doncs avui més acompanyats que mai. En primer lloc, doncs parlarem dels nostres companys, del Xavi Álvarez, que el tenim aquí, de la Maribel Rubio, de la Cristina Suini, que també és al meu costat, i, com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Doncs uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de la Trinitat Vella. Vol que la seva croada contra la droga s'estengui per la ciutat.
L'horripilant escena d'un parc situat just darrere d'un col·legi, una piscina i una guarderia municipal, sembrat de bosses, de xeringues i amb el vaivé pràcticament constant de toxicòmans amunt i avall, no sorprèn en absolut els veïns de la Trinitat Vella, més que acostumats a la situació, però no per això resignats a acceptar-la. No estem disposats que el nostre barri sigui el supermercat de la droga de Barcelona, apunta Imma Morlesin, mare de la coordinadora d'Empas de la Trinitat Vella. Precisament, per lluitar contra això, aquest grup de mares van crear, juntament amb altres entitats del barri, la coordinadora antidroga, una comissió que volen estendre a altres indrets de la ciutat amb realitats similars. La droga no és un problema de la Trinitat Vella, sinó de tota la societat, explica Luis Quero, actiu membre de la coordinadora, que té la intenció de posar-se en contacte amb els barris com el Raval, el Turó de la Peira i la Zona Franca per organitzar una acció conjunta a tota la ciutat.
Doncs demà parlarem precisament amb en Lluís Quero perquè, a part de formar part d'aquesta coordinadora, doncs és un dels que es presentaran a la Junta de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella i, evidentment, doncs, tal com acabem de dir, tenen molta feina a fer. I també parlem del viaducte del carril bus de la C-58 que s'iniciarà, ja està previst que s'iniciï el mes de març.
Les obres de construcció del carril bus i per a vehicles d'alta ocupació, VAO, a la 158 entre Cerdanyola i Sant Andreu, viuran a partir del març de l'any que ve una de les fases més espectaculars amb la instal·lació del viaducte de 890 metres i que transcorrerà alçat enmig de les dues calçades. Per no afectar ni reduir el trànsit de l'autopista del Vallès, es farà servir un sistema llançavigues, que és un procés constructiu que es recolza sobre els pilars que subjectaran el futur viaducte.
Molt bé, doncs ara que ja coneixem algunes de les notícies de la Trinitat Vella, ens n'anem cap a la Sagrera i allà el que us hem de dir és que s'han portat a terme doncs, algunes importants millores i el que es vol és pacificar els carrers del voltant de l'estació de la Sagrera Meridiana.
nou pas en la construcció de l'estació de Sagrera Meridiana, ja ha començat els treballs d'urbanització dels carrers de l'entorn, fins ara ocupats per rampes d'obra. Un cop acabada aquesta operació, es podrà reobrir el trànsit un tram que ha estat afectat durant mesos. La peatonalització del carrer de Nobel finalitza un llarg procés de pacificació del nucli antic del barri de la Sagrera que va començar l'any 1993.
I continuem parlant de la Meridiana, ja que avui sembla ser que serà l'últim dia en què el trànsit serà restringit a la sortida d'aquesta via a la Meridiana de nit.
El trànsit es restringirà la nit a la sortida de la Meridiana per les obres de construcció del carril per a busos i vehicles d'alta ocupació Busbau. La restricció tindrà lloc al tram entre la carretera de Ribes i la intersecció amb la C-17. Entre 11:15 i 12:45 de la nit quedaran tallats dos carrils. De 11:15 fins a 6:15 de la matinada només es disposarà d'un carril de sortida i a partir d'aquesta hora i fins a la nit següent es recuperaran els quatre carrils. La última restricció es preveu que sigui aquesta matinada.
I parlant de restriccions, doncs hem de dir que a la Meridiana es veu restringida per l'obra ferroviària, també.
Aquest cap de setmana, a l'entrada per a la Meridiana, hi haurà restriccions de trànsit per les obres de reurbanització que s'hi faran després de les afectacions produïdes per la construcció de la nova estació ferroviària de Sagrera Meridiana. Concretament, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, ADIF, tornarà a urbanitzar l'espai que ocupaven fins ara les rampes d'accés a l'obra subterrània de l'estació de tren. Ja ha començat el fresatge i aglomerar i pintar els quatre carrils d'entrada per la Meridiana. Això obligarà a desviar el trànsit en alguns trams que estaran senyalitzats per als conductors.
Una Meridiana que diu que el futur de la seva estació estarà enllestida a finals d'any. Ja ho veurem.
La futura estació de Sagrera Meridiana estarà enllestida a finals d'any. L'intercanviador ha costat 34,3 milions d'euros i permetrà la connexió de les línies L1, L4, L5 i L9 de metro, així com les línies de rodalies R3, 4 i 7. L'obra ha causat el tall ferroviari entre Sant Andreu Arenal i Arc de Triomf, que ja s'ha restablert.
Molt bé, doncs deixem la Meridiana de banda, ens oblidem per un moment i anem cap al geriàtric Coroleu, ja que s'està portant a terme en aquests dies, tal com us avançàvem abans, la mobilització per salvar el centre geriàtric Coroleu.
Treballadors, usuaris i voluntaris de la clínica Coroleu es manifesten cada dijous per protestar contra la retirada del concert econòmic a la clínica. Diuen que sense la subvenció, el centre geriàtric ho tindrà molt difícil per continuar obert.
I també hem de dir que els esplais pel món busquen voluntaris i diners per un nou projecte a Jordània.
Al febrer de 2007, l'esplai Sant Pacià de Sant Andreu i la parròquia de Franciscans de Sant Gervasi van posar-se a treballar per crear un esplai a Anjara, Jordània. Aquest va ser l'inici de la ONG Esplais pel Món. L'entitat té ara un nou repte, crear un altre espai a Geràs, també a Jordània.
I si voleu fer aportacions al respecte, tenim un número de compte que és el 0182, repetim, número de compte 0182, -2392-81-02, això sí, apunteu ara al bolígraf, 02015342267. Bueno, si necessiteu més informació al respecte, ja sabeu que teniu el número de telèfon d'aquesta emissora, que és el 93-345-6454, i el nostre mail, que és informatius@rtv-migfm.com. Molt bé, doncs ara coneguem les darreres informacions que tenim per comentar-vos, i és que la ciutat il·luminarà per festa 60 quilòmetres de via pública, un 15% més que l'any passat.
En temps de crisi, fora penes i més llums per animar les vendes de Nadal. Amb aquesta idea, l'Ajuntament i el Comerç de la ciutat han dissenyat un pla d'il·luminació per a la campanya nadalenca que incrementa un 15% el nombre de quilòmetres de la ciutat que estaran guarnits i que suposa un cost de 2,2 milions d'euros, 300.000 més que fa un any. L'Ajuntament augmentarà la seva dotació fins als 880.000. Els botiguers mantindran els 800.000 que ja hi havien aportat l'any passat i els patrocinadors, Endesa i Gallina Blanca, que ja hi eren, i DAM, que s'hi ha afegit, posaran els 520.000 euros restants.
Molt bé, i per acabar ja ens traiem de sobre les, els titulars del dia i parlem de l'Ajuntament que té previst museïtzar part de les cases barates del Bon Pastor.
L'Ajuntament ha decidit conservar algunes de les anomenades cases barates del Bon Pastor com a mostra de l'urbanisme que hi havia a principi del segle XX en aquest barri que està sent remodelat. Les cases barates del Bon Pastor són una de les quatre promocions que es van construir a la ciutat amb motiu de l'exposició universal que es va fer a Barcelona l'any 1929.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Cristina, i nosaltres ara el que fem serà una petita pausa per escoltar una mica de música i recordeu que avui és dimecres i, per tant, els dimecres doncs tenim la nostra habitual tertúlia. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara!
Gent preocupada per no temptar la sort. On Hector anava molt a poc a poc. Sempre que passava per l'abretor em recordava que havia de ser fort.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Doncs amb Jordi Garcia i avui hem de presentar-vos els nostres contertulians, en Joan Francesc Albarracín, que és director i presentador del programa Dosi Recomanada d'aquesta casa.
Soc aquí.
També tenim el Juan José Moro, que és el president de SEM Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim el Gaudí Sans Trek, que és veí de Sant Andreu i voluntari social.
Bon dia.
I, evidentment, com no ens podia faltar, doncs també tenim la Maribel Rubio, que és tècnica d'aquesta casa, amb la qual cosa també li voleu bon dia.
Bon dia.
Doncs, a veure, avui hem triat un tema, el de la clínica Coroleu, perquè sembla que això portarà cua i tot just sembla que acabi de començar aquest embolic de dades i d'informacions que ens estan arribant. I el que podem fer és llegir-vos un comunicat sobre la clínica Coroleu que ens han fet arribar des de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar. A veure, doncs sembla que aquest estiu CatSalut va comunicar a la clínica sociosanitària Coroleu que no renovarà el concert econòmic a partir del desembre a l'empresa Clínica Residencial Geriàtrica SL. A l'Associació de Veïns s'ha rebut dues versions del que ha passat. La del Consorci Sanitari de Barcelona, que parla de proves de frau per duplicació de factures, trobades en una inspecció de manera que la Fiscalia doncs, ho ha portat al jutjat, i també hi ha la versió de l'empresa, que diu que es va tractar d'un error informàtic d'una sola persona a la qual ja han acomiadat i que s'han retornat els diners. Doncs nosaltres no som jutges, segons diu l'Associació de Veïns, no som jutges ni advocats, i per tant doncs, no tenim per què decidir quina és la versió correcta. El que diuen els veïns és que han de defensar com a entitat, i és precisament el que ells diuen que estan fent, doncs defensar és el que és el servei que quedi a Sant Andreu, però no poden demanar que es mantingui el concert de diners públics sense condicions a una empresa que és acusada d'un fet tan greu. Per això, doncs, la nostra demanda, la demanda de l'Associació de Veïns, en les converses que han tingut amb el Consorci Sanitari i amb el districte, han anat en la línia de demanar una tutela de l'administració en la gestió de la clínica mentre el tema es resol als jutjats. També estem treballant, segons diu l'Associació de Veïns, per intentar que, en cas que finalment es retiri el concert a l'empresa, la finca no deixi de tenir l'ús d'equipament sociosanitari i pugui mantenir els pacients andreuencs a prop de les seves famílies. Doncs el que volen és que es mantingui el servei sanitari que s'està oferint en places públiques o concertades al mateix lloc on està ara. Doncs això ho signa l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar. I Juan José Moro té alguna cosa a dir al respecte.
Sí, és un problema bastante grave. Porque la clínica Coroleu no deja de ser una clínica privada que tiene sus socios y han hecho malversación de fondos. Yo sé que el distrito o el barrio se quedaría sin un servicio que va muy bien, ¿no?, para nuestra ciudadanía, como bien dicen los familiares de las personas que están allí ingresadas, que es muy cómodo, de que van a hacer la compra, se pueden pasar por allí, ver a su padre, a su abuelo, y tal. Y salud, pues el consorcio de salud dice lo que dice, ¿no?, que se han falsificado, que se han duplicado facturas y tal, y se dice, y los vecinos, y los pero no se habla nunca del verdadero culpable. El verdadero culpable es el empresario, ¿eh? Y claro, y yo me pongo en el lado del consorcio. Bueno, ¿vamos a hacer la vista gorda? Me parece que no. Ahí hay que tomar medidas. Y esas medidas, como siempre, pues yo me imagino que serán para que las paguen los de siempre. Los perjudicados seremos pues los vecinos y seremos las personas mayores que ahí pues tenían una atención, que yo hablo con ellos y me dicen que es una buena atención la que tienen, ¿no? Pero claro, es un tema bastante complicado. También a nivel de barrio se habla también de que ahí es mera especulación, porque también la clínica pues no, ya no le era rentable. Hoy en día ya las cosas, si no son rentables en grandes medidas, no valen, ¿no? Y se hablaba incluso de especulación inmobiliaria y tal, pero bueno, esos son meramente comentarios que se hacen, pero yo creo que lo que está claro es que haya habido una mala gestión por parte de la empresa,
que es la Clínica Residencial Geriátrica Sociedad Limitada.
Entonces no, el tema queda como está, o sea, es imposible de que fins que no el jutge no dictamini quina és la responsabilitat que té aquesta empresa envers aquesta duplicació de factures, penso que és correcte el treure-li, i ja li van avisar pues, amb 6 mesos d'antelació de que això acabava en acabar l'any. Suposo que això seran els plaços que està en el protocol d'actuació dels concerts en aquestes clíniques, i ara el que s'havia de intentar potenciar, a veure si és possible, allò que demana l'associació de veïns, que és la tutela, o sigui, que s'hi fes igual que es fa amb els clubs de futbol, una tutela, diríem, administrativa diríem en aquest cas del Consorci Sanitari, i a veure d'aquesta manera si després, o sigui, treure-li, diríem, l'administració a l'empresa privada i intentar que continuï el servei en funció del perjudici que seria l'aturar aquesta clínica o fer fora tots els malalts. Jo penso que aquí s'havia d'insistir a veure si és possible, si legalment, o sigui, es pot fer, si existeix la via aquesta, igual que pot haver-hi una expropiació en aquest sentit, jo no parlo d'expropiació, però sí d'una tutela administrativa, en el sentit de que ara ens fem càrrec un agent de l'administració, i que a continuació quan el jutge digui això està així i està sa, doncs a veure què es fa, i mentre que no pari aquest, o sigui, no deturar el servei, però sí que realment, o sigui, hi hagi aquesta figura. No sé si és possible, penso que poder que sigui un cant al sol, però bueno, s'ha d'intentar.
Però és que a mi la versió que m'ha arribat és que aquella clínica, la clínica Coroleu, sí, està dividida en dues plantes.
Sí.
La part de baix seria la aportada per l'empresa privada, sí, i la part de dalt és la que porta l'empresa pública.
Sí, que era on abans estava el hi havia un CAP, un centre d'assistència primària, que inclús sí, va estar funcionant fins fa almenys uns 10 o uns 15 anys, i després, o sigui, aquest local del CAP és el vacinal que entraven per la carrer Montsec, i després, o sigui, ara aquestes dependències s'han fet, diríem, s'han ajuntat a la que era abans la clínica Coroleu, que penso que era del Consorci Textil. Abans, i que, o sigui, el tema està que clar, aquí hi ha interessos de la part, diríem, que comporta la cessió d'edificis i de més, que hi ha un revolutum que pot haver-hi problemes, perquè clar, hi ha part de l'edifici, diríem, que almenys abans tenia un ús pel centre d'assistència primària, i després ara se l'ha assignat aquell. Quan es va canviar el nom de la clínica, que abans era penso que era del Consorci Textil, una cosa d'aquestes, i ja es va fer amb aquesta empresa, penso que se'l va assignar aquest local, i la cosa està com està, que clar, penso que hi ha molts elements per a intentar que compondre, diríem, aquest trencaclosques, i que realment regeixi l'opció de que es pugui quedar al barri.
De fet, el que es retiraria no seria la residència o la clínica Coroleu, sinó la part que és privada i que rep subvenció de CatSalut.
El que se'n diu
la part de baix sí que quedaria,
clar, quedaria
oberta, perquè allò és públic.
No, la part de dalt és la que és pública.
La de baix
és la que és privada. O sigui, en el tema aquest, el tema està en que realment, o sigui, la diríem que la part concertada és que la Generalitat paga tot el, o part de les estàncies del, de la gent que allà està allotjada. O sigui que en aquest aspecte, o sigui, quan un malalt arriba allí, si els mitjans no li arriben a pagar tot el, l'únic que se'l privaria, diríem, aquesta empresa, és del que el subvenciona la, la Generalitat. La resta quedaria igual si ells, o sigui, inclús jo personalment hi vaig anar una vegada per veure de si podia anar un familiar meu, i ens van dir el sou, o vaig, el cost, i eren prop de 2.000 euros, feia 3 anys, i realment, o sigui, era diríem, totalment privat, i que juntament amb això, doncs, doncs tenen gent que, per exemple, els assigna, diríem, el servei de CatSalut, que aquests sí que s'han de fer, aquests sí que han de rebre, diríem, l'ajuda del consorci, per entendre'ns.
Per tant, no és la clínica Coroleu la que tancaria, sinó seria la part concertada.
Efectivament, o sigui, la part concertada, que només, o sigui, si els malalts que ara estan concertats, teòricament, o bé havien de pagar ells tot el que paga la Generalitat per ells, o bé els havien de allotjar en una altra, concertada o en un altre lloc, per entendre's, que en realitat, o sigui, l'empresa podria continuar en la seva activitat en la qüestió privada, però que no es diu això. O sigui, que si una empresa vol continuar en la qüestió privada, l'únic que diu el servei del Consorci de Sanitari és que li treuen aquesta subvenció.
El que passa que, clar, segurament que moltes persones de les que estan allà no tindran 2.000 euros per pagar cada mes. Això sí. Ara, aquí l'únic que veig que va malament és pel tema dels empleats. Clar. Perquè el que està clar és una cosa. Si aquesta clínica, la planta de dalt o la planta de baix, sí, o les dues,
o tot,
se'n va a pique, home, el que està clar és que els usuaris seran reubicats en altres llocs. Per tant, no aniran, no hauran d'anar sota un
pont. Al carrer.
Això està clar. Per tant, per part dels usuaris, cap problema. El jutge rebrà tots els expedients i totes les d'allò d'una part i de l'altra, i al seu dia dirà si té raó un o té raó l'altre. Per tant, per aquesta banda, tampoc. Simplement dir que, home, els jutges tenen el seu timing, que és una mica lent, ja ho veiem en el cas Palau, que la cosa va per llarg, no?
Sí.
O sigui que, però bueno, ja dirà, ja resoldrà el que tingui que resoldre el jutge. L'únic, insisteixo, és els empleats. Perquè en aquest temps que la feina està tan malament, és clar, 15, 20, 30 persones més al carrer, doncs en algunes ocasions pot ser realment difícil, i segons les edats dels treballadors o treballadores que estan allà, doncs serà complicat reubicar-les en altres, sí, llocs de treball. Però vaja, jo, de veritat, jo pels usuaris no patiria gens, perquè sempre estaran reubicats en un altre lloc.
A veure,
l'únic que els familiars, en comptes de fer 100 metres,
efectivament,
hauran de fer 500 metres o un quilòmetre. Això sí,
clar. Però, bueno, o poder 9 o 10.
Clar. Home,
Sí, és que la reubicació no pensis que és fàcil, eh?
No, evidentment.
Perquè hi ha molts...
Però tenen obligació de fer-la...
Sí, la reubicació seria correcta. No, o sigui, sí,
suposo que... Però quilòmetres molt a prop
no sé,
de teva
no
és...
sé, eh? Però és que segons on hi hagi disponibilitat. Perquè, clar, aquí juguem. Clar, dels concertats, de les residències concertades, on podríem anar? I això també hi ha un sociosanitari, perquè clar, el sociosanitari, si per exemple, doncs, que sé jo, la rotonda està molt, molt, molt saturada, doncs igual no el poden reubicar allà, i les han de reubicar en un altre lloc, que n'hi hagi menys.
No, allà segur que no els reubicaran, perquè serà un hotel,
Ah, serà un hotel? Però, bueno, sí, que no. Però és que abans era un sociosanitari, això,
sí, era una clínica per terminals.
Sí, sociosanitari, que també aquí, a la clínica Coroleu, hi ha gent terminal.
Ja. Sí, la segunda planta era para ello, per les persones que estaven en terminal. Se está hablando de reubicarlos en la avenida Borbó, en el nuevo...
Sí, Congrés Indiano.
Las cocheras.
Exactamente, lo que eran las cocheras.
Las antigues cocheras.
Mm. Molt bé.
Doncs sí. Doncs nosaltres continuem amb d'altres informacions. També podríem dir que la UNESCO va declarar patrimoni material als castellers. Una notícia que hem de celebrar, suposo, entre tots, ja que doncs, a la UNESCO va evidenciar que la cultura doncs, és un eficaç esperanto capaç de convertir una esvalutada torre de Babel en un conjunt que es mou a l'unisson a favor de la tradició dels pobles. O sigui que...
Suposo que ens podem felicitar tots d'aquesta gran notícia que, com a mínim, blinda contra els atacs d'alguns sectors doncs una tradició catalana que té uns efectes positius pel que és a la integració dels nouvinguts realment impressionant.
Sí,
realment
sí.
Impressionant. Jo vaig tenir el goig d'assistir a un assaig dels castellers de la Vila de Gràcia i és clar, la majoria són catalans, però allà hi havia de colors,
sí.
Hi havia d'origen magrebí, hi havia d'origen oriental, nens petits, i, és a dir, que el fet casteller és un fet positivíssim.
Sí, d'integració.
Per la nostra pàtria, vull dir...
Jo dic una anècdota que quan jo treballava a Santa Coloma, a la meva aula assistien els aixanetes de la colla que inclús, o sigui, i érem gent pues, que notablement eren gent immigrant i que realment, o sigui... estaven totalment integrats i anaven a tots els assajos i eren gent que en risc d'exclusivitat i que realment, o sigui, això els unia i els feia tenir un sentit, diríem, en el...
Jo deia això del blindatge, perquè, és clar, si la UNESCO accepta això com a patrimoni universal, suposo que no hi haurà ningú amb la, perdoneu l'expressió, la cara dura de dir que els castells és un atemptat contra la integritat dels menors. Perquè ja s'han sentit veus de fora de Catalunya, evidentment.
Els amants dels toros, no?
Per exemple, i d'altres, d'altres que quan veuen qualsevol cosa que sigui catalana els surt urticària a la pell, doncs ja comencen a dir que els castells, el fet casteller, és un atemptat contra la integritat dels nens. Evidentment, si això està emparat per la UNESCO, suposo que a partir d'ara tancaran la boca.
Doncs el que sí que fa poc van haver de les anjanetes que portessin el casc.
Evidentment, i protectors de dents també, esclar.
Sí, és correcte.
Tot el que vulgueu, sí.
Sí, jo crec que, a part de felicitar-nos, jo crec que la societat està enfermiza que vivim, podía mostrarse como un referente de integración, ¿no? De que para hacer una torre, para llegar a la cima, pues se necesitan personas, o sea, independientemente del color,
de la piña
y tal, ¿no?
La piña que es importantísimo, porque no només els que pugen, sinó que hi ha d'haver tota una gent que col·labora perquè aquesta sí. O sigui, a modus d'arbotant de les catedrals es pugui fer realment puguin resistir aquesta gent el que s'enfili tanta aquest grup de gent a sobre seu.
I tant.
Això és, jo penso que és també important perquè que moltes vegades quan s'està en el món aquest i si aneu alguna vegada a un fet casteller moltes vegades demanen gent del públic que encara que siguin espectadors, pues se recolzi, diríem, i i formi part de la pinya.
Uh-huh. I després...
I, bueno, i, perdona, en una societat de líderes, de estos que lo solucionan todo, pues también es una muestra de que ahí cada uno aporta su grano de arena. Yo siempre digo que yo puedo ser una grandísima, grandísimo en lo mío, pero claro, yo tengo muy claro que si yo no tengo un equipo detrás, yo no llego a ningún sitio, ¿no? Y eso yo creo que es algo que todos los que se creen salvadores de la humanidad se lo podían aplicar, ¿no?
Doncs també es va donar el premi de... Bueno, es va valorar per la UNESCO el fet del flamenc, el cant mallorquí de la Sibila i la dieta mediterrània. I de la dieta mediterrània, doncs... home, la Maribel podria dir alguna cosa sobre el cant de la Sibila, no? Perquè és un...
El cant de la Sibila que és, crec, si no em recordo malament, això es produeix el dia de la nit bona.
Sí, sí,
sí, el que passa és que jo no sóc gaire aficionada en aquest cant.
Maribel, permès amb tot el, sí, amb tot el carinyo, el respecte i tot, això de la nit bona hauríem d'erradicar-lo.
Ja, però...
És la nit de Nadal.
A Mallorca és la nit bona.
És que la nit bona és la, ja, és la traducció sé literal del castellà, sí, però és que en català no és nit bona.
No és correcte, és... ja ho sé. El que passa que a Mallorca tenim molt la relatació, sí? I tinc, nit bona.
És la nit...
Inclús al meu poble celebra la tarda bona.
La tarda bona?
Sí, comencem ja als bars, anem als bars per la tarda. Per això no arribo al cant de la Sibila.
Ai, carai.
No, només puc afegir que pues, aquest cant que ho fan a totes les esglésies el dia
diu
de la nit
un,
de Nadal.
Origen mitjaval,
sí.
No?
Sí, sí. Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Però bueno, és que jo a les esglésies normalment no hi vaig. Per això no he escoltat. Fa molt
en
de temps que no escolto el cant de la Sibila.
Sembla que és una... o sigui, el contingut és més aviat que parla de la fi del món, i parla del judici final i coses d'aquestes.
Jo,
o sigui,
el que sé és que normalment ho fa un nin o una nina petita.
Bueno, no, i també podem fer-ho veus, o sigui, són veus a capella, que no són veus acompanyades de...
No.
Sí, i normalment té un component que és música que tenen, diríem, característiques mossàrabs. O sigui, que hi ha música, o sigui, notes que són del caire de aràbic, o sigui, de la...
Ja saps més que jo.
I això que hi és de Mallorca.
Sí, sí.
Bueno, doncs, a veure... també tenim d'altres informacions, bueno, el tema dels galets de l'Ajuntament, que està insistint en lo dels galets gegants una altra vegada i preveu un 15%.
T'agrada?
Jo el vaig trobar molt bonics.
Jo els galets m'agrada l'escudella, tu.
Això.
A mi també.
Pues jo el vaig trobar molt original, m'agrada.
No, és que sembla, vaja, és un adminicle o un mobiliari que sobta, però després hi dius, bueno, si té el significat aquest de que estem al Nadal i que aquí, precisament a Catalunya, pues, el galet era un símbol de Nadal, pues, vaja, però que es podria fer més petit, penso.
A mi m'agrada, no sé, em trobo molt.
Bé, doncs avui sí que ens toca parlar de SEM Catalunya i de les seves activitats, perquè entre el 15 i el 26 de novembre l'auditori del Centre Cultural Can Fabra, doncs, serà el lloc on es realitzaran les activitats de SEM Catalunya. Doncs hi ha diferents activitats, aquest dissabte també hi ha una molt important, això potser que ens ho expliqui millor el president d'aquesta entitat, no?
Sí, bueno, esto viene a colación porque el día 15, el lunes pasado, fue el Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares. Uh-huh. Y nosotros aquí en Cataluña, o sea, se hace para que la gente conozca, ¿no?, estas enfermedades, para que se investigue y tal. Y aquí en Cataluña, pues también hay un hecho diferencial de otras comunidades, porque a nosotros nos interesa que se conozcan las enfermedades, que se investigue, pero también nos interesa que se conozcan las actividades que hacemos personas que tenemos una discapacidad, pero que no nos consideramos que estamos discapacitados, ¿no? Que tenemos una discapacidad. Y hemos hecho una exposición que está allí en Can Fabra, la pueden ver hasta el día 26, pues de pinturas, de manualidades, de artes plásticas, y es una manera de visualizar, ¿no?, la normalización que desde nuestra asociación queremos llevar para con nuestros socios, ¿no? Y el primer acto fue eso, el día 15, fue un acto muy emotivo. Vino, bueno, estuvo la regidora Gemma Mumbrú y una mujer que es famosa porque es atleta, Alessandra Panoyotou. Pero bueno, es una persona que hay que conocerla, tiene una escala de valores, la gente quedaron impresionada con ella, y es una persona que hace retos. Perdón. Y el último reto que hizo fue venir desde San Sebastián hasta Girona, 1000 kilómetros en 12 días, a razón de 80 y pico de kilómetros por día. Y bueno, y ella siempre lo hace por una causa, y esa causa fue por el deporte adaptado. Y en el recorrido vendía camisetas, y ese día nos dio la recaudación de las camisetas que había vendido en todo el recorrido ese, ¿no? Y ya digo que fue un acto muy emotivo, porque luego leímos un manifiesto de las enfermedades neuromusculares y bueno, y abrimos la exposición y tal. Y el próximo acto, como tú bien dices, será el día 20, que es un acto de todo el día, en el que se hablará, pues, de cómo está la investigación, de rehabilitación, o sea, de muchas cosas, ¿no? Y luego, para mí, es una satisfacción grandísima que la clausura la hace la Escuela de Jazz de San Andreu, que es el conjunto más joven de jazz que hay en Europa. Lo cual no quiere decir, o lo cual quiere decir, que es un conjunto que vale la pena de oírlos, porque son buenísimos, ¿no?
La Sant Andreu Jazz Band.
Sí. Y luego, pues también iremos haciendo otra serie de actos. Me parece que el día 23 hay otro, en el 22. Cual una, 22, una fotógrafa se brindó a pasar las 24 horas del día con un joven nuestro que tiene una enfermedad, pues, muy grave, y nos explicará cuáles han sido sus emociones y cuál ha sido su experiencia rodando todos estos días. Y el último día lo cerraremos con un taller de la gimnasia que hacemos, que por supuesto está abierta para cualquier persona. No, nosotros siempre que hacemos una actividad no es cerrada, siempre es abierta, y bueno, a la cual están invitados, pues, todas las personas que quieran participar, ¿no? Y esa gimnasia de mantenimiento es a la que nos ayuda a poder mantener, pues, Alessandra, Alex, con este dinero que ha recaudado.
Pues és molt important que la gent hi participi en aquestes activitats, perquè, doncs, evidentment estem fent una tasca social i també, doncs, una tasca cultural a l'hora de donar a conèixer, doncs, el que fan els fotògrafs, el que fa, en aquest cas, doncs les reunions que s'hi realitzen, també, doncs, tot això que ens acaba de comentar en Juan José Moro, que evidentment, doncs, hem de tenir en compte.
Molt bé,
doncs nosaltres, a veure si podem, encara ens queden algun minut. Bueno, això, aquest tema sí que, a veure, han denunciat pràctiques sospitoses en un contracte de parcs i jardins al barri de la Sagrera. O sigui, Comitè d'Empresa de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona ha denunciat pràctiques sospitoses en l'adjudicació del servei de conservació i manteniment de diverses zones verdes al barri de la Sagrera. El fet és que ha despertat els recels sindicals, és a dir, 4 de les 5 empreses que es van presentar al concurs per obtenir el contracte van fer una oferta econòmica idèntica, 272 milions, que a més estava només 2 cèntims per sota de la quantitat màxima del concurs. I per contra, la firma guanyadora avalava una proposta substancialment més baixa de les que havien ofertat. És a dir, hi havia 4 empreses que van oferir el mateix i la que va guanyar va ser la Bernabert, que van, doncs, oferir una suma més baixa, una suma de circumstàncies que, segons el comitè, doncs, deixen entreveure que el concurs podria estar fet a mida d'aquesta empresa.
Sí, a veure si ho entenc. Se li va adjudicar la feina, diríem, el contracte, a l'empresa
que havia fet un pressupost més baix.
Sí, clar.
Home, jo ho trobo normal, no?
Sí, però depèn de com...
És a dir, si jo vaig a casa, vull fer unes obres a casa, sí, i pel mateix preu em fan la mateixa obra, i home, jo agafaré l'empresa que m'ho fa més barateta, no?
Sí, però a veure, si tu demanes preu a 5 o a 6 empreses, que hi hagi 5 que donguin el mateix preu i només hi hagi 2 cèntims per sota de lo que... O sigui, penso que ahí és on rau, diríem, l'inici de la sospita. Sí.
És a dir, que l'empresa a qui li han aconsegut la...
Igual havia
el contracte
comprat...
ja sabia els preus de les altres. Però
podria
ser. El pressupost.
Sí.
Podria ser, però el fet de que 4 o 5 empreses coincideixin en els mateixos números, penso que és una cosa... Home, molt rara, també, molt estranya, eh? Sí. Perquè quan tu demanes un pressupost, lògicament, o sigui, cadascú va per la seva i no es posen tots d'acord. I jo, per mi, pensant també una mica en la diríem, en altres dinàmiques, com pot ser l'adjudicació per les subhastes, que moltes vegades els subhasters els posen d'acord abans d'entrar i que realment, o sigui, les 6 o 4 o 5 empreses diuen, mira, jo diré que el pressupost és aquest, pues jo diré el mateix, però jo no. Jo digo, ara, jo a vosaltres us donaré tant. I aleshores es queda ell l'adjudicació, però per entendre'ns, que precisament, o sigui, ahí és on penso jo que pot haver-hi la sospita. Perquè clar,
jo la veritat no ho acabo de...
No, o sigui,
jo veuria indicis de manipulació si l'Ajuntament hagués adjudicat el més car.
Ja.
Però a l'adjudicar-ho el més barat, jo ho trobo absolutament normal.
Pensa.
És a dir, sí, si hagués adjudicat el més car, encara diríem que l'Ajuntament potser malversa, etcètera, etcètera.
Sí.
Però seria normal si els altres 4 pressupostos,
sí,
fossin diferents, però és que dona la casualitat que són iguals.
Doncs aleshores, si hi ha indicis de delicte, entenc jo, i jo no hi entenc gaire, però en fi, d'acord al meu criteri, si de cas l'indici de delicte hauria d'estar en aquestes 4 empreses que s'han posat d'acord en el mateix preu.
Ahí és, ahí
però
és.
No, no en el fet de l'adjudicació a la més barata.
No, per suposat. O sigui, aquí el delicte...
Jo sé que la hi veig.
A veure, no, és que jo penso que el delicte està entre totes les empreses que liciten.
Bueno, de moment el possible delicte.
Possible delicte, val.
Presumptament,
sí,
allò que diuen.
És el que diem, que jo, o sigui, faig un símil amb el que es fa amb els subhasters aquests, que es posen d'acord abans i quan entren a la subhasta van pujant i el que puja l'últim, digo, ja, o sigui, ja els demés no pugen perquè han pactat amb aquell que els donarà uns diners si no pugen, val?
I hem de dir que l'empresa adjudicatària es diu Bernaber i que té l'origen en la contractació de per part de Parcs i Jardins d'una empresa d'inserció laboral de discapacitats, que és el Bernaber. Bé, doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Falten pocs minuts.
Yo solamente decir que estos días he estado en Madrid, sí, y me parece muy bien, el ayuntamiento aplica políticas de inserción. Da trabajos a empresas que tienen contratadas personas con problemas de
integración.
En Madrid da la casualidad que toda la vigilancia que hay en las calles es privada. La lleva el Florentino y compañía. O sea, una gran diferenciación entre lo que es Madrid y lo que es Barcelona.
Doncs sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Maribel, moltíssimes gràcies també a Joan Francesc,
a tu.
I a Juan José Moro i a Gaudent Sastre. Molt bon dia.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres ara escoltem una mica de música i tornem tots aquí. Fins ara.
En madrileña, eso es otra cosa que me da.
Porta pintat els cabells, pot fer bé i comprar-se amb diners. Viu tan intensament. Si convé es va aturant, disfrutant cada instant, no té por de res. Creu, no és el que veu, el que pensa de dir, defensar, no morir, no té massa amics. El temps l'ha fet així.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Doncs continuem endavant, ens queden ja pocs minuts per acabar el nostre programa d'avui i hem de dir que avui precisament s'està realitzant l'exposició fotogràfica segon concurs fotogràfic de Sant Andreu en un clic al Centre Municipal de Cultura Popular.
El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquimedes número 30, us ofereix de dilluns a divendres l'exposició fotogràfica corresponent al segon concurs fotogràfic Sant Andreu en un clic. Mostra de les fotografies presentades al concurs Sant Andreu en un clic basat en la Festa Major de Sant Andreu del Palomar el 2009, de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de 4 a 8, i l'entrada és gratuïta.
I del Centre Municipal de Cultura Popular ens n'anem a la Biblioteca de la Sagrera i allà trobem, a dintre del cicle Lletra Petita, Llibres d'Escena, Menda, l'Herenda i el Somni d'en Pinotxo.
La Biblioteca de la Sagrera, Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro número 1, us ofereix avui a les 6 de la tarda, dins el cicle Lletra Petita, Llibres d'Escena, Menda, l'Herenda i el Somni de Pinotxo, a càrrec de Menda, l'Herenda. Espectacle infantil de teatre, música i dansa, dos contacontes i una ballarina ens explicaran les aventures d'en Pinotxo.
Molt bé, doncs per una mainada de 5 a 10 anys. I ara anem cap al Centre Garcilaso, allà realitza cicle d'aventura i muntanya, projecció Collita Alps 2010, segona part, Benoàs i els Secrins.
El Centre Garcilaso, al carrer Joan de Grany número 116, us ofereix aquest dijous 18 de novembre a les 7 de la tarda i dins el cicle d'aventura i muntanya la projecció Collita els Alps 2010, segona part, Benoàs i els Secrins, i l'entrada és gratuïta.
I ens quedem a la Sagrera, però tornem a anar cap a la Biblioteca de la Sagrera perquè es realitza dintre del cicle Lletra Petita, Llibres d'Escena, Titelles, Montfaces, d'Emília Lang.
La Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro número 1, us ofereix aquest dijous 18 de novembre a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita, Llibres d'Escena, amb la representació de l'obra de Titelles, Montfaces, a càrrec d'Emília Lang. L'adaptació, amb titelles de dos contes d'autors anglosaxons, How to Catch a Star o d'Oliver Jeffins i Papa, Can You Get Me to the Moon, d'Enric Carla, proposta en anglès per a una mainada a partir de 3 anys i l'entrada gratuïta.
I de la Sagrera ens anem cap a Congrés Indians, on podeu veure un vídeo que recull la història d'aquest barri.
La història del barri del Congrés i els indians a través de 12 testimonis i instantànies. Aquest és el contingut del vídeo Memòries de Congrés Indians, que s'acaba de presentar als veïns i que va començar l'octubre del 2009 amb un procés participatiu. Veïns i entitats van aportar coneixements i fotografies històriques del barri. A més del vídeo, algunes imatges també es poden veure en una exposició que hi haurà fins al mes de març al casal del barri Congrés Indians.
I ens queda ja només un minut per a comentar-vos que a Can Fabra realitza l'exposició de 75 anys de la biblioteca.
El Centre Cultural Can Fabra, del carrer Segre número 24, us ofereix aquests dies i dins el cicle l'aventura de conèixer exposicions amb l'exposició 75 anys de la Biblioteca, exposició commemorativa.
Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres arribem al final del nostre programa d'avui i agrair la presència de Xavier Álvarez a la part tècnica i de Maribel Rubio i també a Cristina Suini que avui ens ha acompanyat en aquest programa i doncs ja ho sabeu, si voleu ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda.